Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
El 15 de març ja no es pot fer foc al bosc fora de les zones habilitades. És una prohibició que s'allargarà fins al pròxim 15 d'octubre. Malgrat que no serà fins al mes vinent, quan arrencarà la campanya de prevenció d'incendis forestals, les agrupacions de defensa forestal ja treballen de cara a aquest estiu. D'aquesta preparació i de com es presenta la temporada en parlem aquest matí amb l'Enric Sapés, que és president de la Federació d'ADFs del Vallès Occidental. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos, Enric.
Bon dia a tothom.
A primer cop d'ull, podríem pensar que les pluges d'aquest cap de setmana són beneficioses de cara als boscos, però també ho són de cara als incendis?
Bé, nosaltres necessitem que plogui, necessitem que els boscos estiguin hidratats i ho necessitem tot l'any. Si la pregunta que em fas és, tindrem un estiu tranquil perquè està plovent ara? És una pregunta difícil de respondre. Tenim clar que la pluja la necessitem, però els estius es comporten segons com vingui. Si tenim moltes onades de calor, si tenim dies de vent, doncs tot i que hagi pogut ploure a l'hivern, podem tindre un estiu complicat. Ara anem bé, pensa que he mirat abans de vindre cap aquí, he mirat les dades i ens diuen que l'hivern 2017-2018 ha sigut un hivern plujós, el més plujós des del 2009-2010. Per tant, això ja és una bona notícia. Ara veurem la primavera com es comporta. De moment anem bé, ja veieu que hem entrat i tenim mal temps. Aquesta setmana, a més, s'espera que segueixi plovent. Per tant, perfecte. De moment, perfecte.
Per tant, les pluges són positives, però hi havia allò que ens deien a vegades, no?, que molta pluja fa créixer molta vegetació. I si aquesta pluja no es manté constant tot l'any, aquesta vegetació es converteix en vegetació seca i llavors és quan tenim el caldo de cultiu, no?
Sí, això, clar, és la contrapartida, però la veritat és que si aconseguim meteorològicament que l'estiu sigui normal, que aquesta herba que està creixent es mantingui verda, doncs els incendis no evolucionaran tan ràpid, i això doncs, és perquè de tant en tant doncs, vagi fent algun ruixat a l'estiu, no? Que sempre doncs, hi ha alguna tempesta i es va mantenint. El que passa és que estadísticament el problema el podem tenir si a l'estiu tenim aquestes onades de calor que es diuen onades del Sàhara, doncs són persistents, són dures, i això sí que pot fer doncs, que aquesta vegetació s'assequi i després tinguem incendis ja d'un avanç ràpid i de difícil control. De totes maneres, si l'estiu, tal com està venint l'hivern, si l'estiu és normal i amb la capacitat que tenim d'extinció amb bombers i amb ADFs, jo sóc optimista.
Mm-hmm. Què és el que ha de passar a nivell meteorològic, per tant, per veure que l'any no ha de ser complicat a nivell d'incendis? Sé que és fer la carta als Reis, perquè és una cosa que no podem canviar, no? Que al final és una mica com va, però què és l'estiu perfecte, què hauria de passar?
Mira, nosaltres, els grans incendis a Catalunya, els grans períodes que hi ha hagut d'incendis importants, allò que dèiem, que comentàvem fora d'antena, de l'any 94, de l'any 98, aquests que han sigut tràgics, han sigut anys que han sigut molt secs, ja per si tot l'any, o sigui, l'hivern ha sigut sec, la tardor ha sigut seca, la primavera ha sigut seca, i a més ha costat a l'estiu i hem tingut períodes d'onades de calor, d'humitats molt baixes, de vents de ponentats, i totes aquestes conjuncions han fet doncs, que siguin anys tràgics. No? Si l'hivern és plujós i tenim un estiu relativament normal, ja tindrem calor, això segur, però si la calor ve acompanyat d'humitats altes i de períodes que tant en quant ens fa algun ruixat i tot això, doncs, amb els mitjans que hi ha a Catalunya d'extinció, de prevenció, amb la gent que hi ha involucrada en tot això, a mi personalment em fa ser optimista.
De fet, l'any passat va haver-hi alguns moments en què estàvem en un risc d'alerta altíssim, no? Moments molt complicats de l'estiu. Recordo especialment a principis del mes d'agost, una situació molt complicada amb la calor, però al final vam tenir la sort que, com a mínim aquí, a prop de casa nostra, no? L'estiu va ser relativament tranquil per vosaltres.
Sí, és veritat. L'any passat va ser un any bastant complicat perquè, a més, ja és el que et deia abans, no? Veníem d'un hivern sec, d'una tardor seca, ja veníem d'altres anys que la pluviometria no havia sigut lo suficientment bona, i això se'ns feia entrar doncs, a l'estiu amb una certa preocupació, i a més, doncs, vam tenir també episodis de calor, i tal, no? Però el que passa és que jo, a mi m'agrada presumir del meu país, i tenim uns mitjans d'extinció i tenim les ADFs, un voluntariat, i tenim els ajuntaments implicats en tot el que és la prevenció, l'extinció, i de fet moltíssimes feines que es fan per prevenir els incendis, que tot i que tenir aquests episodis durs, ens en fem front, no? I tirem endavant, i si mires les estadístiques, doncs realment, amb els anys que hem passat, ens podem estar tots els ciutadans orgullosos de com funciona el tema de la prevenció i extinció d'incendis.
Quin balanç feu, per tant, de la campanya de l'any passat?
Bueno, la fem positiva. No et puc dir exactament les dades, però aquí a Sabadell vam tenir diversos conats d'incendis que van ser ràpidament sufocats, i en vam tenir un de més important, que no, si no recordo malament, van cremar unes 7 hectàrees aquí a la part sud de Sabadell, tocant a Polinyà. Una zona de camps i alguna barraca que també es va cremar i tal, que potser va ser el més important, però també s'hi va treballar molt bé conjuntament els bombers amb les ADFs, vam treballar coordinadament i tot va anar bé i perfecte, no, cap queixa.
Quan hi ha incendis, clar, s'ha de mirar també les causes. Sovint és una investigació que porta molt més llarg temps, no? Però a dia d'avui les causes principals dels incendis de casa nostra, quines són, d'aquests incendis forestals, parlem?
Mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè precisament per lluitar contra els incendis forestals el més important és saber què els provoca. Per tu poder treballar en prevenir els incendis, has de saber què te'ls provoca. Això la Generalitat de Catalunya, a través dels agents rurals, el que fan és investigar tots els conats d'incendis forestals, els petits i els grans, i intenten saber exactament què ha sigut el que l'ha provocat. Per exemple, si l'ha provocat una línia elèctrica, doncs parlarem amb les línies elèctriques, amb els senyors que les gestionen perquè facin les modificacions necessàries. Si ho ha provocat, doncs, uns nens jugants o el que sigui, doncs treballarem a les escoles, m'entens? Això és el que fa és prevenir. El que hem de fer és saber el que el produeix per prevenir-ho. I el que sabem també, doncs, és que aquests incendis, amb aquesta prevenció, doncs, fa baixar les estadístiques. Què tenim? Doncs, la majoria de la gent pensa que són provocats. Tots estan provocats i tal, que no sé què. Doncs no. Provocats, estem parlant que estan sobre un 25% dels incendis estan provocats, segons les estadístiques actuals que tenim en la Generalitat, en el Departament d'Agricultura. La majoria dels incendis són negligències, d'acord? Podríem dir, doncs, una cigarreta, una...
Per tant, distingiu entre el que és anar amb la voluntat de provocar un incendi, de fer una cosa que no n'ets conscient però que pot provocar un incendi, que és la negligència que em deies ara.
Exacte. Encara majoritàriament són negligències. Doncs la burilla, la barbacoa, el pagès, doncs, que aquell dia se li ha escapat el foc... aquest tipus. També n'hi ha una gran que són accidents. Per exemple, si jo estic treballant amb una màquina, amb una radial, i se'm va a les guspires, doncs, bueno, també, no? També és un accident, diríem, la línia elèctrica, això és com... aquest tipus... Tenim un 10% que serien els naturals, que normalment es produeixen, doncs, pels llamps, pràcticament tots són per llamps, que aquests serien el 10%, i hi ha percentatges més petits, que podrien ser cremes controlades d'alta muntanya o algun revifat i coses d'aquestes, que ja són més petits. I tenim un 20%, més o menys, que són desconeguts, que s'ha anat a fer la investigació i no s'ha sabut, no s'ha pogut trobar. Penseu que, clar, si és provocat i, doncs, algú ho fa a través d'una burilla o fa a través d'un accelerant i tot això, doncs el cos d'agents rurals ja té els seus mitjans per detectar l'accelerant que ha pogut ser, això, no? Però, clar, hi ha incendis, doncs, que realment no s'acaba trobant el motiu.
En quin percentatge estaríem amb les negligències? El tens al cap?
Ara mateix no m'ho he preparat,
En qualsevol cas, clar, si parlem que un 10% dels incendis són naturals, vol dir que un 90%, posem-li una mica menys, tenint en compte que tenim aquests desconeguts, posem un 70% dels incendis, els podríem evitar.
Sí, de fet, està directament implicat el ser humà, exacte. El 90% dels incendis està implicat el ser humà, perquè el del llamp es troba. Es troba perquè sempre deixa marca en l'arbre i aquests no fan... El 10% aquest està molt...
El llamp no s'amaga, no?
No s'amaga. A més, sempre surt després de tempestes. De fet, quan hi ha tempestes, doncs, hi ha una detecció de llamps, hi ha màquines que detecten els llamps, i el que fem és els bombers i, doncs, es fa la vigilància més en aquelles zones on hi ha hagut la tempesta, i realment acaben sortint alguns, després d'una tarda de tempestes, acaben sortint a l'endemà algun incendi. Estan...
Per tant, si nosaltres ens impliquéssim com a societat realment al 100%, la situació que ens dona molts estius amb els incendis es reduiria d'una manera
molt
dràstica.
I tant,
no?
I tant. Per això se't deia que és molt important saber què ha provocat l'incendi i treballar en aquest aspecte. Clar, un incendi de cigarreta tirat per la finestra d'un cotxe, això el que necessita és educació. Educació, campanyes de conscienciació, i aquest és el que s'ha de treballar. Si uns nens han anat d'excursió i han provocat un incendi, el que necessitem és anar a les escoles, treballar amb ells, explicar-los el perquè dels incendis, què no s'ha de fer, i tot això. No? S'ha de treballar molt en aquest sentit. I de fet es fa i això dona els seus resultats. Vull dir-te que si tu mires les estadístiques d'incendis, et donaràs compte, doncs, que als anys 80 i 90 que es cremaven cada any moltíssimes hectàrees, i a partir de treballar d'aquesta manera coordinadament i de fer totes aquestes gestions que estem fent actualment, doncs el número d'incendis s'ha reduït, i també s'ha reduït les hectàrees cremades. I jo crec que anem pel camí. Mm-hmm.
Sovint se'ns explica allò de els incendis s'apaguen a l'hivern, no? Els incendis es comencen a apagar a l'hivern. Què és el que es fa a l'hivern per apagar els incendis?
Bé, el que nosaltres estem fent és tenir totes les infraestructures que depenen dels incendis forestals, tenir-les a punt per passar la campanya. Això vol dir, per exemple, si tenim punts d'aigua, que a Sabadell en tenim específicament pels mitjans d'extinció, doncs tenir aquests punts d'aigua plens, tenir-los nets al seu voltant perquè els helicòpters puguin carregar sense cap problema, tenir-los doncs, desembossats i que funcionin per poder recollir l'aigua. A través de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de Sabadell, doncs, tenim una xarxa de camins bàsics que els mantenim, que estiguin lliure al pas i que estiguin nets per poder circular perfectament els camions. Tenim franges de protecció estratègiques de tallafocs, doncs, que aquestes segueixin netes i segueixin sense la vegetació. I després el que estem fent molt, doncs, és la coordinació entre les agrupacions de defensa forestal i entre els bombers, doncs, mantenint format el personal, mantenint tots els protocols que tenim d'actuació al dia, els vehicles, la maquinària, doncs, tot això és una feina que la fem a l'hivern per després a l'estiu, doncs, tot estigui en correcte funcionament.
Per tant, el gruix de la feina es concentra sobretot a l'estiu, o aquesta feina de preparació de l'hivern porta més feina de la que realment ens imaginem?
No, porta molta feina, porta molta dedicació, molts esforços, i després a l'estiu el que fem sobretot és la vigilància, estar sobre el territori, donar moltes voltes perquè la gent ens vegi, i aquell que tingui alguna mala intenció o aquell que digui, bueno, avui, com que no hi ha ningú que ens vigili, farem una barbacoa aquí al bosc i tal, doncs ja sàpiga que les ADFs passem, que vigilem, que les també els mitjans que intervenen als incendis també vigilen, però que sàpiguen que estem allà i que vigilem que aquestes coses no es facin.
Perquè hi ha gent que va fer foc al bosc fora del termini en què es pot?
Mira, cada vegada menys. De fet, jo recordo a l'edat que tinc, doncs, ja de ben jove, que ja fèiem aquesta feina, trobes moltíssima gent fent foc, ara no et trobes a ningú. Ara quan veus una columna de fum, dius, malament, passa algú, segur que ha de ser un incendi perquè ja no et trobes gent fent foc. Ens va costar molt educar la societat en aquest aspecte, perquè hi havia una cultura d'anar a fer foc al bosc, que hi era de tota la vida, i això ens va costar molt de canviar-ho. Ho hem canviat, la ciutadania ha respost perfectament, tothom ho entén, i de fet ara ja és la part contrària, no? La gent que va gaudir del bosc amb la truita de patates i sense fer foc, quan et veuen ja estan contents de que estiguis per allà, i pots xerrar amb la gent tranquil·lament, que no trobes quasi bé ningú, vaja, fent foc, eh?
Com estan els boscos de Sabadell? Estan preparats per l'estiu?
Sí, hem fet la feina, ja l'hem fet, l'estem acabant, hem fet tot el manteniment dels camins que toquen pel pla de prevenció d'incendis, i ja des de l'agrupació de defensa forestal també ja s'està fent, doncs, tota la neteja dels punts d'aigua, la coordinació, ja estem fent reunions de coordinació per preparar. Ja, primer de tot, el que estarem fent ara és preparar el dia de Sant Joan, que és una nit molt complicada. Aquest any ja veurem com arriba. De moment està plovent i no hi haurà problema. Ja veurem abans si deixa de ploure o no i aviam com es presenta. Però ja recordar a la població doncs, que no es poden tirar petards al bosc, que hi ha la seva franja de 500 metres, ni coets, ni que s'ha d'anar molt al tanto. Les fogueres, tot el tema de fogueres doncs, ja està controlat i ja hi ha una normativa que ja se sap de cada any. I bueno, i res, esperar que tot funcioni bé, no?
En els darrers anys s'ha parlat molt del bosc de Can Déu, tenint en compte les ventades de l'any 2014, que el van deixar molt malmès. L'estat del bosc ja està a dia d'avui a nivell d'incendis com qualsevol altre bosc de la ciutat, on encara hi ha zones on s'ha de seguir treballant doncs, perquè hi havia tota aquella vegetació que havia caigut a conseqüència de les ventades i que podia ser perillosa, n'havien parlat molt altres estius. No sé si a dia d'avui això ja ha deixat de ser un problema.
Bé, el bosc ja és net, s'ha recollit tota la fusta, totes les capçades, tot això ja és net. El bosc ja té el seu procés de recuperació natural, ell mateix ja s'està reproduint, estan sortint brots d'alzina, s'han fet repoblacions també que la DEF hem col·laborat amb el REC, i ara ja és un bosc, com diríem, normal. No, és com si hagués passat un incendi, però sense fer tan mal, perquè un incendi realment fa molt més mal. Però, bueno, doncs ja s'està recuperant i tardarem molts anys en tornar-lo a veure com era. De fet, el bosc ja també està canviant ell mateix perquè doncs, el que està sortint més és alzina, està sortint la repoblació d'alzina i s'ha fet alguna plantació de pi que, bueno, que ja també la veurem amb els anys, però ja el procés de neteja està acabat.
Mm-hmm. Clar, ho parlàvem abans fora de micròfon. Sabadell és una ciutat molt gran amb una zona de boscos prou bé, però no tan gran com d'altres poblacions de la comarca, que són molt pobles molt més petits, amb grans zones de boscos. Penso en Sant Llorenç Savall, per exemple. De quina manera es col·labora des de l'ADF de Sabadell, tenint en compte doncs, que teniu aquests municipis a prop i que la magnitud de feina no és comparable?
Bueno, a Sabadell no arribem a les 1.000 hectàrees, ens falten poquetes per arribar a les 1.000 hectàrees de bosc. Això fa doncs, que el que tinguem que fer és protegir-lo amb més ganes encara, perquè en tenim poc i el que volem és protegir-lo. Però sí que és veritat doncs, que és una massa forestal, que la part nord toca amb grans masses forestals, com podrien ser al començament doncs, de Castellà, que hi ha en Palmeria amb Sant Llorenç o Sant Manat, que en Palmeria doncs, amb el Bages i amb Osona, i tot, són grans masses forestals. No? Pues el que hem de fer és tenir molta cura a l'estiu de l'incendi que es pugui iniciar a Sabadell, perquè realment podria allargar-se molt. I això el que fem és a través de la federació d'ADFs, amb tots els municipis de la comarca, doncs tots els que tenen ADF, ens ajuntem i el que fem és coordinar-nos, no? Coordinar-nos els dies de vigilància, coordinar-nos quan hi ha incendis, coordinar-nos per fer la formació, coordinar-nos per fer doncs, per conèixer el territori, per saber exactament doncs, on tenim tots els mitjans per poder participar en l'extinció d'un incendi, els punts d'aigua, els camins, tot això, doncs, el que estem fent és a través de la federació coordinar-ho. I també aprofitem perquè a dintre de la federació doncs, hi puguin haver-hi els bombers, hi puguin haver-hi els agents rurals i el mateix Consell Comarcal doncs, per fer aquestes reunions de millora, de coordinació, sempre per entendre'ns i per treure endavant tot el que és el tema de la prevenció d'incendis.
Perquè el bosc i el foc no entén de fronteres municipals, no?
No, gens.
Segueix i no para.
Sí.
No para. Enric Sapés, gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos ajudat a entendre una mica com ens presenta aquesta campanya. Òbviament seguirem en contacte, seguirem parlant per veure com va evolucionant aquesta primavera i també aquesta climatologia i com es presenta l'estiu. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies i ja sabeu que estic a la vostra disposició. Gràcies.